Què tal, amics oients, com esteu? Benvinguts de nou a un dia més en aquest programa, els 5 minuts més que repassa tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Un dia en què ens llevem, en què ja surt el sol en aquestes primeres hores del matí, però amb temperatures un pèl més baixes que s'han d'anar recuperant a mesura que el sol sigui el protagonista de la jornada, sobretot de cara a aquest matí. Ara mateix 0 graus a Vall de Núria, en tenim 5 a Das, 7 graus a Ripoll i a Camprodon, 8 a Sant Pau de Segúries, a Mieres i a la Vall d'en Bas, 9 graus, a les Preses i a Montagut, 10 graus ara mateix a Olot, a Besalú i a Castellfollit de la Roca, 11 a Girona i a Banyoles, 12 graus a Figueres i 14 a Roses. Però quina és, com dèiem, la previsió, Dani Ramírez?
Dels propers dies, sembla que tindrem una pausa divendres. Per tant, situació marcada per menys ruixats, fins i tot pocs, o Pirineu Oriental, dia una mica més assolellat, puja una mica la temperatura, i també diumenge segurament sense pluja, però dissabte les pluges s'incrementaran, sobretot a la zona nord de Girona.
Gràcies, Dani. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Paco Morillo prendrà possessió del càrrec de regidor del PSC a l'Ajuntament de Ripoll al pròxim ple del mes de maig. El ripollès és conegut sobretot per la seva estreta vinculació amb el futbol i el futbol sala de la comarca, on ha fet d'entrenador i àrbitre. Ara, com dèiem, és l'escollit juntament amb Jorge Iglesias per ocupar la regidoria del PSC a l'Ajuntament de Ripoll després de la dimissió d'Enric Pérez i Ana Belén Avilés. Morillo s'ha compromès per 10 mesos amb ganes d'ajudar el poble i millorar la vida dels seus vilatans, sense cap intenció d'entrar en conflictes i rebutjant frontalment l'extrema dreta.
El partit no van donar cap directiu. El partit només ens han dit que nosaltres hem d'anar per ajudar el poble. Simplement per ajudar el poble. Parlar amb la gent i mirar d'ajudar al poble, a la gent del poble. Res més. No s'han dit res més. Res més. Ah, amb l'extrema dreta ja sabem que el partit no hi va compte. Vull dir, ja sabem el que hem de fer. No vull saber de política, ni de racisme, ni de no racisme, ni... no vull saber res d'aquests temes. Aquests temes no són meus. Aquests temes són de les de dalt. Si ella vol entrar en aquest tema, ho sento molt, però jo no hi entraré.
Esquerra Republicana, Sant Joan de les Abadesses, demana amb urgència que s'incorpori algun tipus de cos de seguretat al municipi. Els republicans denuncien aquesta situació, que es produeix des de fa un any i ha causat una creixent sensació d'inseguretat entre els veïns. El grup proposa un format mixt entre policia local i cos de vigilants. La regidora d'Esquerra a Sant Joan és Elisenda Guillaumes.
Els santjoanins, per sort, no hi estem gens acostumats i suposo doncs, que això doncs, també fa no, que la gent estigui més neguitosa. Des d'alguns robatoris puntuals amb algun habitatge, des de que ha entrat alguns encaputxats amb alguna escala, saps, que ha acabat amb no gaire res, però que ja incomoda. Llavors que són tot una suma de coses que fan doncs, que aquesta sensació d'inseguretat doncs, realment no, s'apoderi una mica del que és la gent de Sant Joan.
I pel que fa a la seguretat, Ovidi González és el nou cap de Mossos d'Esquadra a la Garrotxa. Agafa el relleu de Blai Ortiz, al capdavant de la comissaria garrotxina. En el marc del Dia de les Esquadres, celebrat aquest dijous a les Planes d'Hostoles, ha detallat que arriba al càrrec amb il·lusió i la responsabilitat de complir amb els objectius que es marquin des del cos de Mossos.
En Blai, fa molts anys que estic a comissaria, m'ha ensenyat, m'ha acompanyat, m'ha guiat en moments difícils, m'ha fet millor persona, millor policia i millor servidor públic. Ha estat un reflex sempre i encara quan tinc dubtes sempre li dic, Blai, no et deixaré de trucar.
L'Ajuntament de Ribes de Freser ha celebrat aquest dimecres el segon ple municipal del 2026 que s'ha centrat en les modificacions de crèdit per inversions. En aquesta línia el punt amb més debat ha estat el de la renovació del camp de futbol. Durant el ple també s'han aprovat els comptes del 2025 amb una barreja d'alegria i preocupació. L'alcaldessa és Mònica Sanjoma.
Aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros, estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport, amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya centra una part important de les inversions per aquest 2026 a fer millores a la xarxa d'aigua de la Canya. Faran millores a tres carrers més i tenen previst construir un nou pou. Es tracta d'inversions subvencionades per la Generalitat a través de diverses línies de subvenció. L'alcalde és Marc Toboso.
Hi ha una segona fase de millora de la xarxa de l'aigua a la Canya. Tots aquests carrers on són més antics i la xarxa està en més mal estat i que, per tant, hi ha pèrdues continuades i tot això s'ha d'arreglar perquè, evidentment, malgastar l'aigua no és un dels nostres propòsits.
I aquest mes de maig ja ha començat seguint el calendari previst de reivindicacions i manifestacions per part del cos docent dels centres públics que demanen un acord amb el Departament d'Educació de la Generalitat. Aquest dimecres ha estat una mostra pacífica i silenciosa, mostra del desacord davant la decisió de la Generalitat que hi hagi presència policial a les aules. Però aquest ha estat tan sols el punt de partida d'un calendari de vagues amb afectació tant a nivell general com territorial. La següent data marcada en vermell i a nivell unitari és el dimarts 12 de maig. La professora Mercè Vergés explica una mica els detalls.
L'última cosa de la Generalitat, l'última gran idea i del Departament d'Educació, en comptes d'escoltar les nostres reivindicacions, és decidir que volen posar Mossos a les aules, cosa que ens sembla una bestiesa total i absoluta, perquè no necessitem policia, el que necessitem són educadors, necessitem treballadors socials, necessitem psicòlegs, necessitem infermeres, això és el que necessitem en un centre, no policies.
I l'enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot posa sobre la taula les fortaleses i demandes del comerç olotí. Ho explica la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer.
Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, eh? Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
I és moment de fer valoracions perquè al voltant de 400 donacions en total durant la setmana de donació de sang, durant 12 dies els olotins i garrotxins han donat sang, plasma i mèdula als diferents centres educatius de la ciutat. Des de l'associació valoren molt positivament les dades, ja que han aconseguit només a l'Institut La Garrotxa 65 nous donants, assolint un dels objectius d'aquesta campanya, atraure joves adults per fer-hi relleu generacional. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang de La Garrotxa és Montse Soler.
Ara per ara es porten bons números, entre 250 i 280 donacions de sang, estic parlant, perquè entre la suma pot ser que anem ja passem els 350, perquè hi posem els oferiments, hi posem el plasma, hi posem la mèdula, vull dir que anem sumant moltes coses. Els números són bons, la veritat és que sí. Però ara ens falta els resultats d'avui, que veiem que la sala està plena, el Morrot és una de les escoles que treballen força aquesta campanya.
I per tercera edició, l'Escola Tomàs Reguer de Ripoll ha dedicat una jornada al suport vital bàsic. Durant un dia, tots els centres volen adquirir coneixements que poden salvar la vida, tot i que el punt àlgid és aquesta jornada. Des del centre dediquen tot l'any esforços en ensenyar als alumnes i a l'equip docent nocions bàsiques. Els nens i nenes cada any amplien els seus coneixements, ho expliquen els tutors i professors de l'Escola Tomàs Reguer.
El infantil, sobretot, el que els ensenyem és a saber identificar quin és el nombre d'emergència, identificar quines són les situacions d'emergència i com actuar en aquest cas, doncs, trucant. A mesura que van pujant, doncs, llavors ja van aprenent a fer la posició lateral de seguretat, per exemple. A cicle superior ja els ensenyem una mica com funciona el DEAC, amb una miqueta de pràctica també per de fer el massatge cardíac.
I una quinzena d'actors i actrius de la petita companyia de l'Orfeó Popular Olotí representen la Caputxeta Valenta aquest cap de setmana. Es tracta d'un nou treball fet per als més petits de l'Orfeó, que expliquen contes tradicionals amb algunes variacions que aporten nous valors. L'actor de la petita companyia de l'Orfeó Popular Olotí és Glau Almeda.
Els contes tradicionals són els que més ens funcionen perquè tothom els coneix i perquè saps de més o menys de què va la història, però sí que ens agrada donar-hi un plus amb uns altres valors.
És la codirectora de la petita companyia de l'Orfeó Poblar Olotí, Alba Soleda, i no l'actor de la petita companyia Glau Almeda. Seguim parlant d'altres temes. L'espai Rusca al centre d'Olot sobre artistes per fer residència artística a l'agost. La proposta amb el suport de l'Ajuntament vol portar artistes d'arreu del país per fomentar la proliferació de projectes artístics. La proposta es vincula dins del Pla de Barris d'Olot i pretén seguir l'esperit de Xavier Ruscalleda, qui havia portat abans l'espai patrocinant l'art contemporani i l'activitat cultural. La portaveu de la família Ruscalleda Verdaguer és Margarita Verdaguer.
I per acabar de tancar el cercle, juntament amb l'àrea de cultura, es va decidir, doncs, fer una residència de creació artística. Bé, aquest local no ens ho semblava, però té moltes possibilitats. I doncs això, durant el mes d'agost ens sembla, doncs, que el podem convertir en un taller de creació artística vinculada a la ciutat.
I en esports, l'hoquei Olot s'acomiada de la Josep Jou aquesta temporada rebent el Girona Club Hoquei. El porter dels lotins, Pau Flores, disputarà el seu últim partit aquest dissabte. Sense res en joc per cap dels dos conjunts, Miqui Ràfols destaca que sortiran a competir per guanyar davant la seva afició.
Tenim ganes de fer un bon partit, és l'últim partit a la nostra pista, és l'últim partit d'en Pau, per tant, amb ganes d'aconseguir de fer un bon partit, igual que vam fer a la pista de l'Espanyol, de ser competitius, d'estar concentrats i de si podem treure aquests 3 punts i tancar aquests partits a casa amb una victòria.
En futbol territorial en destacarem després els partits més destacats d'aquest cap de setmana, i aquest cap de setmana també hi ha la Copa del Món de Bike Trial, i és que el pilot garrotxí Martí Vayreda encara aquesta Copa del Món amb optimisme després d'aconseguir la primera posició en el Campionat de Catalunya de fa uns dies. Tot i això, Vayreda arrossega una lesió que no li deixa estar al màxim nivell.
Ara de nivell estic bé. Et diria que he recuperat el nivell que tenia, no hem millorat respecte a fa un mes abans de la lesió, però sí que tinc el mateix nivell. El problema és físic, sí que físicament no m'he pogut recuperar del tot, em canso més que abans, tinc més fatiga muscular, i després dependrà molt ara per la Copa del Món, no? Si les zones són molt llargues, com és una mica el terreny, marca en pluja, després també veurem una mica els temes dels frenos quan plou, doncs no frenen, llavors hi ha molta més fatiga a l'avantbraç, per exemple. Bueno, dependrà una mica d'aquestes variables, aviam quin resultat podem fer.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I ara sí, obrim ja la nostra carpeta de temes, i és que Paco Morillo prendrà possessió del càrrec de regidor del PSC a l'Ajuntament de Ripoll al pròxim ple del mes de maig. El ripollès és conegut sobretot per la seva estreta vinculació amb el futbol i el futbol sala de la comarca, on ha fet d'entrenador i àrbitre. Ara és l'escollit juntament amb Jorge Iglesias per ocupar la regidoria del PSC a l'Ajuntament de Ripoll després de la dimissió d'Enric Pérez i Ana Belén Avilés. Morillo s'ha compromès per 10 mesos amb ganes d'ajudar el poble i millorar la vida dels vilatans, sense cap intenció d'entrar en conflictes i rebutjant frontalment l'extrema dreta, Guido Sengherotti.
Paco Morillo prendrà possessió del càrrec de regidor del PSC a l'Ajuntament de Ripoll al pròxim ple del mes de maig. Morillo assegura que entoma la feina amb la màxima il·lusió i amb l'única voluntat d'ajudar els veïns i veïnes de Ripoll, fugint de qualsevol polèmica. Tant ell com el seu company, Jorge Iglesias, tenen clara la feina que han de dur a terme, sense sortir-se del guió socialista.
El partit no van donar cap directiu, el partit només ens han dit que nosaltres hem d'anar per ajudar el poble. Simplement per ajudar el poble. Parlar amb la gent i mirar d'ajudar al poble, a la gent del poble. Res més. No sentir res més. Res més. Amb l'extrema dreta ja sabem que el partit no hi va compte. Vull dir, ja sabem el que hem de fer. No vull saber de política, ni de racisme, ni de no racisme. No vull saber res d'aquests temes. Aquests temes no són meus. Aquests temes són de les de dalt. Si ella vol entrar en aquest tema, ho sento molt, però jo no hi entraré.
Morillo deixa clar que no confrontarà amb l'alcaldessa Sílvia Oriols ni cap membre del seu equip. En la mateixa línia, comenta que les reaccions quan s'ha sabut que seria regidor han estat del tot variades.
Hi ha gent de totes classes, de tota mena. A mi hi ha gent que m'ha vingut i inclús no m'ha faltat el respecte, però tu estàs boig, què fas, però com t'hi fiques? Que no sé. Hi ha gent que m'ha dit enhorabona. I hi ha gent que m'ha vingut i dit, no sé, donar-te l'enhorabona o donar-te el pèsam. M'ha dit, ja, perquè és molt complicat lluitar amb aquesta dona. Això m'ho ha dit algú que ha estat a dintre dels partits, vull dir que ha estat allà a l'Ajuntament. Si es fica amb mi, de seguida li diré, escolti, vostè a mi no m'ha de dir res. Jo estic en un partit i vostè està en un altre. Jo faig la meva i vostè faig la seva. No vull entrar en polèmiques.
El ripollès s'ha compromès per 10 mesos, però no descarta que el seu camí en la política s'allargui si li agrada i ho considera oportú. Segons declara, creu que el partit vol que sigui ell qui conformi una llista per als pròxims comicis municipals, ja que coneix a moltes persones. A partir d'ara, el Partit Socialista de Ripoll té un nou escenari al davant, en el qual haurà de buscar la fórmula per confeccionar una llista per a les eleccions de l'any vinent, amb el temps en contra. De moment, Paco Murillo i Jorge Iglesias donaran la cara per un partit que ha fet dimitir dos dels seus grans baluarts a la Vila Comtal.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I Esquerra Republicana, Sant Joan de les Abadesses, demana amb urgència que s'incorpori algun tipus de cos de seguretat al municipi. Paula Sayago.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Sant Joan, denuncia el que qualifiquen de manca de planificació de l'equip de govern i que el municipi no disposa de policia local ni vigilants. Els republicans asseguren que des de fa un any es produeix aquesta situació, una realitat que, afirmen, ha tingut conseqüències en la sensació de seguretat dels veïns. Escoltem a la regidora d'Esquerra Republicana, Sant Joan de les Abadesses, Elisenda Guillaumes.
Els santjoanins, per sort, no hi estem gens acostumats i suposo doncs, que això doncs, també fa no, que la gent estigui més neguitosa. Des d'alguns robatoris puntuals amb algun habitatge, des de que han entrat alguns encaputxats amb alguna escala, saps, que ha acabat amb no gaire res, però que ja incomoda. Llavors, que són tot una suma de coses que fan doncs, que aquesta sensació d'inseguretat doncs, realment no, s'apoderi una mica del que és la gent de Sant Joan.
Els republicans atribueixen aquesta decisió a un context de dificultats econòmiques del consistori i, paral·lelament, consideren que aquesta situació es podria haver previst abans de la jubilació de l'antic cap de la policia local.
Ja ho sabíem amb antelació, per tant, és una cosa que es podia haver previst abans, però també reiterem no, de que com que l'Ajuntament té un problema d'endeutament, no, doncs que a vegades hi ha coses d'aquestes que sembla que es demorin gairebé com una mica fins i tot a propòsit.
La proposta que van fer era un cos de seguretat mixta entre policia local i cos de vigilants.
La qüestió és que gairebé un any després i després de que es jubilés doncs, el darrer policia local que quedava a Sant Joan de les Abadesses, dia d'avui doncs, encara aquest cos de vigilants no està operatiu. De fet, tenim només un agent cívic i aquest està de baixa, la qual cosa vol dir doncs, que Sant Joan fa bastant temps que estem sense cap tipus de cos de seguretat.
Finalment, els republicans recorden la proximitat de l'època d'estiu, uns mesos de creixement de la població en moments determinats. El grup demana resoldre aquesta situació d'urgència el més aviat possible.
I aquest dijous al migdia s'ha celebrat a la sala polivalent de les Planes d'Hostoles el Dia de les Esquadres, on es reconeixen fets concrets on hi han participat agents dels Mossos, de la Comissaria de la Garrotxa i també del Ripollès. Desenes de membres del cos i d'altres, com els bombers, Protecció Civil o ADF, han assistit a un acte marcat pel relleu al capdavant de la Comissaria de la Garrotxa. Com ja us vam explicar fa uns mesos, Blai Ortiz va deixar la direcció del cos i ara el seu lloc l'assumeix l'inspector Ovidi González. Des de fa més de dues dècades al cos, González ha explicat a l'embarc del Dia de les Esquadres que la feina de Blai Ortiz és un mirall per assumir aquest lloc.
En Blai fa molts anys que estic a comissaria, m'ha ensenyat, m'ha acompanyat, m'ha guiat en moments difícils, m'ha fet millor persona, millor policia i millor servidor públic. Ha estat un reflex sempre i encara quan tinc dubtes sempre li dic, Blai, no et deixaré de trucar.
Per la seva banda, el excap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, la Garrotxa, Blai Ortiz, ha destacat el bagatge d'Ovidi González.
És una persona amb reconegut prestigi professional i, a més, que té aquella delicadesa de tractar els problemes humans doncs, amb empatia i amb ganes de resoldre i d'ajudar. I, per tant, penso que és el millor relleu que podíem tenir a la comissaria de la Garrotxa.
Un acte que ha comptat amb la presència també de l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, i el president del Consell Comarcal, Albert Danés. L'Ajuntament de Ribes de Freser ha celebrat aquest dimecres el segon ple municipal del 2026, que s'ha centrat en les modificacions de crèdit per inversions.
El camp de futbol municipal ha sigut un dels punts que ha centrat aquest ple municipal ordinari de 6 de maig de l'Ajuntament de Ribes de Freser. El consistori ha aprovat una modificació de crèdit per poder fer la inversió de 433.000 euros per instal·lar gesp artificial i fer els diversos arranjaments necessaris. L'alcaldessa de Ribes de Freser, Mònica Sant Jaume, ha detallat que gairebé la totalitat d'aquest import anirà subvencionat per diversos organismes.
Aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec.
El camp de futbol és l'obra amb més pressupost de les 14 recollides en aquesta modificació de crèdit, que ascendeix a 1.175.890 euros. El punt s'ha aprovat amb els 4 vots favorables de l'equip de govern i les 4 abstencions de l'oposició. El regidor de la CUP Amunt, Ferriol Tugues, ha explicat que l'abstenció es deu a la falta de projecte.
Realment és un equipament genial pel poble, però un altre cop el projecte no el veiem perquè fa 4 dies vam arreglar les valles i no es va plantejar de fer-ho potser tota l'hora, no? ja que havíem d'aturar el camp, haurem de tornar a aturar el camp. No, per això no sembla un projecte, sinó que sembla unes presses abans d'unes eleccions.
En el cas d'Esquerra Tots Fem Ribes, el seu portaveu, Joaquim Roquer, ha afirmat que l'abstenció es deu a les múltiples incògnites que genera aquesta obra, com el seu manteniment anual.
Si el que fem és fer aquesta inversió per tenir menys manteniment, no sé si han comptat que constarà mantenir el camp d'herba artificial, perquè segons amb la gent que hem parlat, són 8 anys si no es manté, i si es manté s'ha de gastar de 8.000 a 14.000 euros l'any per mantenir-lo bé, el camp d'herba artificial, perquè s'ha de raspallar, hi ha tota una sèrie de coses.
Un altre dels punts més debatuts en ple ha sigut l'aprovació del pressupost general de l'exercici 2025. L'equip de govern s'ha mostrat satisfet amb els números presentats.
Estem davant d'una liquidació que evidencia, doncs, aquesta salut financera positiva de la corporació municipal. Hi ha un romanent positiu, un resultat pressupostari positiu, les regles fiscals complertes, la regla de la despesa complerta i l'estabilitat pressupostària complerta i un endeutament també complet.
Des de la CUP, el portaveu Àlex Medrano ha rebutjat l'increment de l'endeutament.
No ens sorprèn, però sí que ho vull fer evident, és que sigui, doncs, un any de les eleccions, no? Tota la inversió de cop. Nosaltres fa 3 anys que ens venim reclamant més inversió i ara, doncs, de cop i volta passarem d'aquest 39 a un 75% aproximadament d'endeutament.
Des d'Esquerra, Roquer ha parlat de lentitud i d'una gestió incorrecta.
Figures clau a l'Ajuntament que no estan cobertes. Llavors, això també és una... indica que la gestió no és correcte.
El ple municipal també ha debatit la renovació del conveni de gestió dels residus pel Consell Comarcal, que s'ha acabat aprovant amb 7 vots a favor i una abstenció.
Gràcies, Marc. I l'Ajuntament de la Vall de Bianya centra una part important de les inversions per aquest 2026 a fer millores a la xarxa d'aigua de la Canya. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya segueix aquest 2026 amb les millores de la xarxa d'aigua de diversos carrers de la Canya. Ara és el torn dels carrers Josep Mir, Bartomeu Socarrats i una part del carrer Cuní, després d'haver completat una primera fase de millores l'any passat. Aquesta segona fase té un cost de 148.000 euros i estarà novament subvencionat per la Generalitat. Marc Tobosa és l'alcalde.
Hi ha una segona fase de millora de la xarxa de l'aigua a la Canya, tots aquests carrers on són més antics i la xarxa està en més mal estat i que, per tant, hi ha pèrdues continuades i tot això s'ha d'arreglar perquè, evidentment, malgastar l'aigua no és un dels nostres propòsits.
Un cop finalitzin aquestes obres, l'Ajuntament té previst seguir buscant finançament per completar millores a altres carrers. Per ara ja tenen redactats els projectes necessaris per fer aquestes actuacions. Una altra acció de millora que preveu fer l'Ajuntament enguany és un pou nou a la Canya, gràcies a una subvenció de 140.000 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua.
Clar, és un pou que fa molt de temps que està fet i ara ja no compleix amb la seguretat ni amb la seva funció, està bastant en mal estat i necessitaríem, abans que empitjori, poder fer el canvi.
Enguany l'Ajuntament de la Vall de Bianya compta amb un pressupost de 2.300.000 euros i uns 500.000 dels quals van destinats a inversions.
I en esports, avui l'hoquei Olot, que jugarà aquest cap de setmana contra el Girona. Derbi gironí, Roger Isern.
Sense res en joc, però amb la il·lusió de tancar la temporada a casa amb 3 punts. És l'objectiu de l'hoquei Olot per aquest dissabte al vespre, quan rebrà el Girona Club Hoquei, en la que serà la penúltima jornada de Lliga i el darrer duel que jugaran els olotins a la Josep Jou aquest curs. Cap dels dos equips s'hi juga res, ja que han certificat la permanència a la categoria per una temporada més i no tenen opcions a les places d'ascens. L'entrenador de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, detalla que, tot i no haver-hi res en joc, el seu equip sortirà a guanyar.
Tenim ganes de fer un bon partit, és l'últim partit a la nostra pista, és l'últim partit d'en Pau, per tant, amb ganes d'aconseguir de fer un bon partit, igual que vam fer a la pista de l'Espanyol, de ser competitius, d'estar concentrats i de si podem treure aquests 3 punts i tancar aquests partits a casa amb una victòria.
Serà un duel especial pel porter de l'hoquei Olot, Pau Flores. Jugarà el seu últim partit a la porteria olotina després d'una llarga trajectòria amb els colors de l'hoquei Olot. Ràfols explica que ha estat un porter de gran nivell.
Molts anys aquí al club, un porter que ha crescut passant per totes les categories aquí, que ha tingut la sort de poder ser internacional i jugar un europeu, un porter tècnicament molt bo i al final segurament un dels primers porters del club a arribar a un nivell d'elit o de semi-elit.
El tècnic de l'hoquei Olot també ha repassat les xifres dels partits a casa i considera que el duel de dissabte ha de servir per tancar el balanç de duels jugats a la Josep Jou amb bones sensacions.
Les xifres són importants, per nosaltres el balanç de victòries i derrotes és important, el fet de mentalment ser capaç de competir en els partits quan t'hi va molt i quan no t'hi va, quan el rival és molt potent o quan el rival en principi a priori no ocupa una posició a la taula tan bona, aquesta mentalitat que en un futur ens pot ajudar, intentar-la treballar ja des d'aquest moment, i aquest és un partit més.
L'hoquei Olot Girona Club Hoquei es disputarà aquest dissabte a partir de 7:45 del vespre. Es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de les 7 i des de 5 minuts abans de l'inici del partit pel canal de YouTube d'Hoquei Olot TV.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portabicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més! A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
L'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs. O si no, que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu. Jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a la nova botiga al Passeig d'en Blai número 4, al Firal d'Olot. Ara, des del cor de la Garrotxa.
Estàs pensant en renovar els mobles del teu jardí? Però no et vols gastar molts diners? Necessites cadires, taules o tombones ara que arriba el bon temps? Doncs vine a Resol Outlet, on trobaràs ofertes de mobiliària a preus de ganga, de 4 a 30 euros, depenent de la unitat. Obert al públic de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 3 a 6 de la tarda, i els divendres de 10 a 2. Recorda, Resol Outlet obre les portes amb ofertes irresistibles. No t'ho pots deixar perdre.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife, embalatge responsable. Futur sostenible.
Flexibles, responsables i econòmics. Ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Bon dia, són 8:45 del matí, repassem el més destacat de la jornada, com sempre, amb Garrotxa Activa.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I és que Paco Morillo prendrà possessió del càrrec de regidor del PSC a l'Ajuntament de Ripoll al pròxim ple del mes de maig. El ripollès és conegut sobretot per la seva estreta vinculació amb el futbol i el futbol bas sala de la comarca, on ha fet d'entrenador i àrbitre. Ara és l'escollit juntament amb Jorge Iglesias per ocupar la regidoria del PSC a l'Ajuntament de Ripoll després de la dimissió d'Enric Pérez i Ana Belén Áviles. Morillo s'ha compromès per 10 mesos, amb ganes d'ajudar el poble i millorar la vida dels seus vilatans sense cap intenció d'entrar en conflictes i rebutjant frontalment l'extrema dreta.
El partit no van donar cap directriu, el partit només ens han dit que nosaltres hem d'anar per ajudar el poble. Simplement per ajudar el poble. Parlar amb la gent i mirar d'ajudar al poble, a la gent del poble. Res més. No s'han dit res més. Res més. Ah. Amb l'extrema dreta ja sabem que el partit no hi va compte. Vull dir, ja sabem el que hem de fer. No vull saber de política, ni de racisme, ni de no racisme, ni... no vull saber res d'aquests temes. Aquests temes no són meus. Aquests temes són de les de dalt. Si ella vol entrar en aquest tema, ho sento molt, però jo no hi entraré.
Esquerra Republicana Sant Joan de les Abadesses demana amb urgència que s'incorpori algun tipus de cos de seguretat al municipi. La regidora d'Esquerra de Sant Joan és Elisenda Guillaumes.
Els santjoanins, per sort, no hi estem gens acostumats i suposo doncs, que això doncs, també fa no, que la gent estigui més neguitosa. Des d'alguns robatoris puntuals amb algun habitatge, des de que ha entrat alguns encaputxats amb alguna escala, saps, que ha acabat amb no gaire res, però que ja incomoda. Llavors que són tot una suma de coses que fan doncs, que aquesta sensació d'inseguretat doncs, realment no, s'apoderi una mica del que és la gent de Sant Joan.
I Ovidi González, el nou cap dels Mossos d'Esquadra a la Garrotxa, agafa el relleu de Blai Ortiz al capdavant de la comissaria garrotxina en el marc d'aquest Dia de les Esquadres que s'ha celebrat aquest dijous a les Planes d'Hostoles. Ha detallat que arriba al càrrec amb il·lusió i la responsabilitat de complir amb els objectius que es marquin des del cos de Mossos.
En Blai fa molts anys que estigui a comissaria, m'ha ensenyat, m'ha acompanyat, m'ha guiat en moments difícils, m'ha fet millor persona, millor policia i millor servidor públic. Ha estat un reflex sempre i encara quan tinc dubtes sempre li dic, Blai, no et deixaré de trucar.
I el ple de l'Ajuntament de Ribes que s'ha celebrat aquest dimecres s'ha centrat en les modificacions de crèdit per inversions. En aquesta línia el punt amb més debat ha estat la renovació del camp de futbol. Durant el ple també s'han aprovat els comptes del 2025 amb una barreja d'alegria i preocupació. L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Aquesta és la despesa principal més gran. Hem vist que hem demanat una subvenció de 50.000 euros. Estem pendents de poder demanar una subvenció nominativa al Consell Català de l'Esport. Amb el que dic, aquests diners, un cop arrebin les subvencions, es minoraran del préstec.
I l'Ajuntament de la Vall de Bianya centra una part important de les inversions per aquest 2026 a fer millores a la xarxa d'aigua de la Canya. Faran millores a tres carrers més i tenen previst construir un nou pou. L'alcalde és Marc Toboso.
Hi ha una segona fase de millora de la xarxa de l'aigua a la Canya. Tots aquests carrers on són més antics i la xarxa està en més mal estat i que, per tant, hi ha pèrdues continuades i tot això s'ha d'arreglar perquè, evidentment, malgastar l'aigua no és un dels nostres propòsits.
I què repassarem a partir d'ara? Doncs a partir d'ara començarem parlant del mes de maig que ha començat seguint el calendari previst de reivindicacions i manifestacions per part del cos docent dels centres públics que demanen un acord amb el Departament d'Educació de la Generalitat. En parlarem en aquest segon tram amb alguns dels protagonistes. L'enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot posa sobre la taula les fortaleses i demandes del comerç olotí. Les demandes són aquesta falta d'aparcament gratuït al centre de la ciutat i les fortaleses, el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar el comerç local. 400 donacions en total durant la setmana de donació, una setmana que la valoren positivament des de l'associació perquè a l'Institut La Garrotxa, per exemple, han aconseguit 65 nous donants, assolint, per tant, un dels objectius d'aquesta campanya, que era traure joves adults per fer-hi aquest relleu generacional. Per tercera edició, l'Escola Tomàs Reguer de Ripoll ha dedicat una jornada al suport vital bàsic. Durant un dia, tot el centre es vol que adquirir coneixements que poden salvar la vida. I una quinzena d'actors i actrius de la petita companyia de l'Orfeó Popular Olotí representen la Caputxeta Valenta aquest cap de setmana. Es tracta d'un treball fet per als més petits de l'Orfeó que expliquen contes tradicionals amb algunes variacions que aporten nous valors. L'Espai Rusc al centre d'Olot sobre artistes per fer residència artística a l'agost. La proposta, amb el suport de l'Ajuntament de la ciutat, vol portar artistes d'arreu del país per fomentar la proliferació de projectes artístics. En l'àmbit esportiu, l'hoquei Olot s'acomiada de la Josep Jou aquesta temporada rebent el Girona Club Hoquei. Miqui Ràfols diu que té ganes de guanyar el derbi gironí.
Tenim ganes de fer un bon partit, és l'últim partit a la nostra pista, és l'últim partit d'en Pau, per tant, amb ganes d'aconseguir de fer un bon partit, igual que vam fer a la pista de l'Espanyol, de ser competitius, d'estar concentrats i de si podem treure aquests 3 punts i tancar aquests partits a casa amb una victòria.
I també repassarem avui futbol territorial i el pilot garrotxí Martí Vaireda encara la Copa del Món amb optimisme després d'aconseguir la primera posició en el Campionat de Catalunya de fa uns dies. Tot i això, Vaireda arrossega una lesió que no li deixa estar, de moment, al màxim nivell.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
A Catalunya, Espanya, al món, Espanya diu que no hi haurà cap possibilitat de contacte en l'evacuació de l'Ondius a les Canàries. Passatgers i tripulació s'esperaran a bord del creuer, que finalment no atracarà fins que arribin a Tenerife els avions que els han de dur als seus països d'origen. En aquest sentit, l'OMS afirma que el risc per la hantavirus és baix, però admet que poden sorgir més casos associats al brot. Hi ha 5 casos confirmats i 3 casos sospitosos més, mentre les víctimes mortals pel brot continuen sent, de moment, aquestes 3. Sindicats de l'educació acusen els Mossos d'infiltrar dues agents en una assemblea de docents. L'oposició ha demanat explicacions al govern per uns fets que qualifiquen d'inacceptables. Trump i Lula exhibeixen cordialitat malgrat les tensions per Bolsonaro, l'Iran i els aranzels. El president dels Estats Units i el Brasil es reuneixen per llimar diferències, però amb interessos econòmics importants damunt la taula. Israel diu haver matat un cap militar de Hezbollah en els primers atacs a Beirut des de la treva. Per primer cop des del suposat alto al foc de fa 3 setmanes, Israel torna a bombardejar la capital del Líban i alhora manté els atacs intensos al sud del país amb almenys 11 morts. I el Tour deixa fora Collserola per la pesta porcina africana. La segona etapa de Catalunya modificarà el recorregut per evitar aglomeracions a la zona afectada per la malaltia.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Dels propers dies, sembla que tindrem una pausa divendres. Per tant, situació marcada per menys ruixats, fins i tot pocs, o Pirineu Oriental, dia una mica més assolellat, puja una mica la temperatura, i també diumenge segurament sense pluja, però dissabte les pluges s'incrementaran, sobretot a la zona nord de Girona.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
Peixos Isma.
I comencem en aquest segon tram dels 5 minuts més parlant d'aquest mes de maig que ha començat seguint el calendari previst de reivindicacions i manifestacions per part del cos docent dels centres públics que demanen un acord amb el Departament d'Educació. La següent data marcada en vermell i a nivell unitari és el dimarts 12 de maig. Més informació amb la Laura Segó.
Des d'aquest dimecres es dona per engegada una nova tongada de manifestacions i reivindicacions per part del cos docent dels centres públics, tal com s'havia anunciat setmanes enrere al no haver arribat a un acord satisfactori amb el Departament d'Educació. En el cas de l'Institut Abat Oliva de Ripoll, alguns professors han reivindicat de manera pacífica i simbòlica que s'escolti les seves demandes i manifesten el seu desacord en que hi hagi presència policial a les aules. Mercè Vergés, professora.
L'última cosa de la Generalitat, l'última gran idea i del Departament d'Educació, en comptes d'escoltar les nostres reivindicacions, és decidir que volen posar Mossos a les aules, cosa que ens sembla una bestiesa total i absoluta, perquè no necessitem policia, el que necessitem són educadors, necessitem treballadors socials, necessitem psicòlegs, necessitem infermeres, això és el que necessitem en un centre, no policies.
Pel que fa al calendari d'accions, hi ha previstes, a banda de la vaga en els centres de 0 a 3 anys, els dies 7 i 20 de maig, hi ha convocades 3 vagues a tot Catalunya el 12 i el 27 de maig, així com també una tercera jornada unitària el dia 5 de juny. Durant aquest mes també s'han agendat aturades territorials. En el cas de la demarcació de Girona serà el dijous 14 de maig i el dilluns 1 de juny. Unes accions que s'han organitzat a partir d'assemblees i grups de WhatsApp.
Per exemple, hi ha un grup de WhatsApp que és de totes les assemblees de Cerdanya, Ripollès i Garrotxa, i després hi ha uns altres grups més grans que ja ajunten totes les assemblees, diguem-ne, i així mirem de coordinar-nos i fer accions conjuntes.
Des d'aquest grup representant valora molt positivament el suport per part del cos docent en les jornades prèvies de vaga amb un alt seguiment. Malgrat que voldrien ser optimistes de cara a arribar a un acord amb el departament, en aquests moments no ho són.
Sí, almenys a la primera tongada de vagues que es van fer, el seguiment va ser molt, 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 molt gran. Per molt que alguns s'empenyin a dir el contrari, no és així. De fet, aquí a l'Institut aproximadament van fer vaga un 75% de persones. Ens agradaria creure que sí, però no ho veiem clar, perquè de moment la consellera no vol asseure's a negociar, i si no se sent a negociar, nosaltres continuarem lluitant.
Els professors que han participat en aquesta manifestació reivindicativa també han penjat llaços grocs i diferents pancartes en els centres ripollès.
I l'enquesta de l'Associació de Comerciants d'Olot posa sobre la taula les fortaleses i demandes del comerç olotí. La falta d'aparcament al centre de la ciutat és una de les problemàtiques que s'assenyalen a l'enquesta. Per altra banda, els clients valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar el comerç local de la millor manera possible. Néstor Carvajal.
Han sortit els resultats de l'enquesta Parlem de tu, el comerç que t'escolta, feta per l'Associació de Comerciants d'Olot. Defineix un perfil de client híbrid, que compra tant per internet com el comerç local. A més, la presidenta de l'ACO, Esther Verdaguer, explica què valoren més els gairebé 200 enquestats i també quines demandes tenen.
Posaven en valor el tracte, la proximitat i la confiança, Vull dir, això un 70% de la gent que ha contestat. Vull dir, després hi havia altres, també ens diuen coses, que per exemple ens reclamen que hi hagi més pàrquing gratuït, a veure si podem aconseguir, estem pensant la fórmula que puguem encaixar-ho, si és que podem encaixar-ho. Vull dir que ens han dit diferents problemes, problemàtiques o no problemàtiques, el que veiem bé també, per intentar buscar solucions.
Entre altres demandes, també es demana la unificació d'horaris de les diferents botigues, tant d'hores d'obertura com dies festius i caps de setmana. Verdaguer també destaca la petició dels clients que tots els comerços de la comarca estiguin dintre del Garrotxa prop.
Sí, per exemple, que els agradaria que tot el comerç d'Olot estigués al Garrotxa prop. La gent ho demana. La veritat és que sí, que ens hem trobat moltes contestes que deien això, que trobaven que tot el comerç que hi ha de l'Associació de Comerciants, i si pot ser tot el d'Olot, estigués adherit al Garrotxa prop.
Per últim, un 40% de les respostes gaudeix passejar i fer les compres presencialment com una activitat d'oci, marcant així el comerç local amb un valor afegit per davant del consum digital.
I és moment de fer valoracions perquè al voltant de 400 són les donacions en total durant aquesta setmana de donació de sang. Durant 12 dies, els olotins i garrotxins han donat sang, plasma i mèdula als diferents centres educatius de la ciutat.
Està finalitzant la setmana de la donació de sang de primavera a Olot amb bones dades. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa, Montse Soler, remarca l'evolució d'aquesta setmana encara ja ocupa 12 dies al calendari. La campanya va començar a l'Institut La Garrotxa amb 65 nou donants, una molt bona notícia perquè un dels objectius principals de fer-ho als centres educatius és atraure joves adults per donar per primer cop. Soler dona les dades de com ha anat la setmana i mitja.
Ara per ara es porten bons números, entre 250 i 280 donacions de sang, estic parlant, perquè entre la suma pot ser que anem ja passem els 350, perquè hi posem els oferiments, hi posem el plasma, hi posem la mèdula, vull dir que anem sumant moltes coses. Els números són bons, la veritat és que sí, però ara ens falta els resultats d'avui, que veiem que la sala està plena, el Morrot és una de les escoles que treballen força aquesta campanya.
El plasma s'ha donat al llarg de la setmana, però especialment a la Casa Cultural d'Andalusia, al barri de Sant Roc. És el cas de Jordi Osteny, qui ha guanyat un sorteig fet des del banc de sang amb la col·laboració de la Unió Esportiva Olot. Osteny explica per què dona.
Ajudar altruistament a les altres persones, penso que és un regal que tothom hauria de fer, i és un regal que et fas a tu mateix, no?, també. I realment jo vaig començar l'any passat arrel de la meva parella, que em va incentivar a anar-hi. Sempre trobava alguna excusa per no venir, i el primer cop que ho vaig fer, que vaig donar sang, doncs em vaig sentir molt bé i realment vaig voler anar més, no? Aleshores, sempre que puc, n'estic donant, i també em vaig passar, doncs, a ser donant de plasma, que de fet ahir vaig donar plasma i realment també omple molt.
La setmana de la donació acaba avui divendres a l'Escola Malagrida, obert des de les 5 fins a les 9 del vespre.
I per tercera edició, l'Escola Tomàs Reguer de Ripoll ha dedicat una jornada al suport vital. Durant tot el dia, tots els estudiants del centre es volquen a adquirir coneixements que poden salvar la vida. Tot i que estigui en un punt àlgid, aquesta jornada des del centre dediquen tot l'any esforços a ensenyar als alumnes i a l'equip docent aquestes nocions bàsiques. Els nens i nenes cada any amplien els seus coneixements. Paula Seago.
Després de formar-se en suport vital bàsic, la Marina, la Roser i la Jèssica van ser les encarregades de traslladar el coneixement a la resta de docents i també als alumnes del centre. Des del Tomàs Reguer ensenyen des dels més petits i fins als més grans aprenentatges que els poden servir en situacions d'emergència i que poden salvar la vida. Els coneixements s'adapten a l'edat dels nens i nenes i així cada any adquireixen nous continguts. Escoltem a la Marina García, la Roser Moreno i a la Jèssica Ramírez, professores de l'Escola Tomàs Reguer.
A infantil, sobretot, el que els ensenyem és a saber identificar quin és el nombre d'emergència, identificar quines són les situacions d'emergència i com actuar en aquest cas, doncs, trucant. A mesura que van pujant, doncs, llavors ja van aprenent a fer la posició lateral de seguretat, per exemple, a cicle superior. Ja els ensenyem una mica com funciona el DEA. Fem una miqueta de pràctica també per de fer el massatge cardíac.
Amb els nens, bueno, això és un any rere any que es van ampliant aquests coneixements. Sí que els hi fem una jornada d'un dia sencer.
Des del centre mostren la seva voluntat que els infants continuïn aprenent en les pròximes etapes educatives.
El que ens interessa sobretot és fer taca d'oli, que no es quedi només amb l'Escola Tomàs Reguer, sinó que es continuï a secundària i que si més escoles s'uneixen, doncs millor.
Com cada any, des de fa 3, l'escola aposta per una jornada de salut i per incloure en l'educació eines que poden salvar vides. El Tomàs Reguer té molt clar que cal aprendre a actuar davant una emergència, independentment de l'edat.
I una quinzena d'actors i actrius de la petita companyia de l'Orfeó Popular Olotí representen la Caputxeta Valenta aquest cap de setmana. Gerard Puigdemont.
Abrats! Llestos! Ja!
Però què fa aquest? Llop, la cursa és en càmera lenta, per si no te n'has adonat.
Jo porto 2 anys i m'agrada fer teatre perquè m'ho passo molt bé i és una manera per deixar-te anar.
Jo porto 6 anys, no sé, des de ben petit. Llavors la pandèmia ens va fer parar uns 2 anys, però ara ja torno a actuar i aquest ja sí que serà l'últim any a la petita companyia.
Són en Glau i la Tura, dos dels actors de la petita companyia de l'Orfeó Popular Olotí. Dissabte i diumenge a les 6 de la tarda l'Orfeó representaran La Caputxeta Valenta, la nova obra de teatre que representen prop d'una quinzena de petits actors.
Els contes tradicionals són els que més ens funcionen perquè tothom els coneix i perquè saps de més o menys de què va la història, però sí que ens agrada donar-hi un plus amb uns altres valors.
Una rentadura no.
Som per espantar millor els llops fatxendes del bosc.
I aquest puig és tan sol que té.
És gràcies a les cremetes que em poso sempre abans d'anar a dormir.
I aquestes mans, que grans i fortes que semblen.
Són per estirar-te millor aquestes orelles de dormir.
En aquesta ocasió representen una caputxeta que carrega un gran cistell i que és capaç de sobreposar-se al llop. En Glau i la Tura ens expliquen que fer teatre els aporta un munt de coses, a banda de passar-s'ho bé.
Sortir a l'escenari perdre també molt més la vergonya i també fer molts més nous amics.
De petit era bastant vergonyós i des de que vaig començar la petita companyia doncs ja l'he perdut molt més. I, per exemple, presentacions a l'escola o haver de dir alguna cosa davant de bastanta gent se'n fa molt més fàcil.
Els nens i nenes assagen una hora a la setmana i a casa repassen el text, possiblement la qüestió més complicada. Tots aquests petits actors i actrius evolucionen i alguns ara són fins i tot tècnics de so a l'Orfeó.
Sí, quan surt bé i veus com l'any passat que el públic respon i que ells estan contents, és el doble de gratificant que una obra amb adults.
Tremenda japa que ens vam menjar, un remember a pis de dalt, espectacular.
I l'Espai Rusca al Centre d'Olot s'obre a artistes per fer residència artística a l'agost.
L'Espai Rusca Laboratori Cultural és un local al rovell del centre de la ciutat d'Olot, al costat de l'Escola d'Art. Durant aquest curs han ofert i acollit diferents activitats culturals com obres de teatre en petit format, exposicions i concerts, entre d'altres. Ara, per aquest estiu, s'obren estudiants i primerencs del món de l'art com a residència artística. La portaveu de la família Ruscalleda Verdaguer, Margarita Verdaguer, explica per què han decidit fer-ho.
I per acabar de tancar el cercle, juntament amb l'àrea de cultura, es va decidir doncs, fer una residència de creació artística. Bé, aquest local no ens ho semblava, però té moltes possibilitats. I doncs això, durant el mes d'agost ens sembla doncs, que el podem convertir en un taller de creació artística vinculada a la ciutat.
Des de la comissió de la residència expliquen que estan oberts a tota mena de propostes d'art contemporani. L'artista disposarà del local amb tot el seu equipament per la creació de l'obra o la seva exposició. El regidor de Cultura i Educació, Josep Quintana, recorda que aquest projecte es vincula dintre del Pla de Barris de la ciutat.
Com sabeu, estem en un procés també del Pla de Barris, de rehabilitació del barri, i em semblava que era un projecte també interessant de dir, ostres, doncs, el barri dintre el projecte de regeneració hi ha molts aspectes, no? I el fet de posar-hi artistes, de posar-hi més vida cultural, aquí darrere tenim l'Escola d'Art, doncs em semblava que era una molt bona idea. Per tant, nosaltres doncs hi col·laborem, amb aquesta idea de que doncs, artistes de tot el país...
La residència tindrà lloc a l'agost i podrà tenir una durada d'una a quatre setmanes. Es disposaran de 1.200 euros en producció, més l'allotjament i les dietes corresponents.
I en esports comencem parlant del futbol territorial i comencem parlant d'aquesta primera catalana, una primera catalana en què els dos equips garrotxins, un ja no s'hi juga res perquè ha baixat de categoria, com és en aquest cas el Club Futbol Sant Jaume Olot B, que ha baixat a segona catalana, però vols de tots que encara s'hi juga molt aquestes dues últimes jornades, rep el Mollet, últim classificat ara mateix aquest Mollet, per tant una victòria del vols de tots que, depenent dels altres resultats, depenent del Premià i depenent també del Parets, podria ja certificar la seva permanència en aquesta categoria. A tercera catalana també tenim partits importants. Tenim el Sant Pere Màrtir, que juga al camp del Sant Joanenc. Recordem que el Besalú ha pujat, per tant no s'hi juga res. Sant Joanenc segon, Camprodon tercer. Aquestes primeres posicions ja estan clares i definides, però a la part baixa el Sant Pere Màrtir és ara mateix qui aconseguiria la permanència. Les Preses és el pitjor 12è classificat dels tres grups de Girona i, per tant, descendiria de categoria. Sant Joanenc, Sant Pere Màrtir cap de setmana. Les Preses, Riu de Llots també aquest cap de setmana. I per sota, dos puntets, l'Anglès, que juga contra el Sant Privat a casa. I finalment també hi ha el Vilabalar Pallarès, que juga al camp del Montagut Vega, està a 4 d'aquestes posicions de salvació. A quarta catalana, també tot definit en la primera posició, ha aconseguit pujar a la Vall d'en Bas després de fer una temporada més que excel·lent, amb 75 punts. Segona posició per al Castellfollit, també ja definida. Tercera per al Maià, quarta per l'Hostoles i cinquena per al Camós. Empatat de punts amb el Camós, que és l'últim en entrar en aquesta zona de playoff, i trobem el Santa Pau, que té el gol a braç perdut amb el conjunt del Pla de l'Estany i, per tant, no entra en aquesta zona de playoff. Partits destacats aquest cap de setmana: el Camós visita el camp del Sant Roc, Serinyà Hostoles, Castellfollit Vall d'en Bas, Joaneta Santa Pau i Montagut B Maià. Per tant, aquests són els partits d'aquesta quarta catalana. I acabem amb esports, també parlant de l'escenari d'aquest cap de setmana de la Copa del Món de Bike Trial a França, on el pilot garrotxí Martí Vayreda hi participarà. Vayreda arriba a la competició ben recuperat al nivell després de guanyar el Campionat de Catalunya, però no hi arriben les millors condicions físiques després d'arrossegar una lesió a la zona de les lumbars. Tot i això, l'objectiu és el mateix: intentar fer podi.
Ara de nivell estic bé. Et diria que he recuperat el nivell que tenia, no hem millorat respecte a fa un mes abans de la lesió, però sí que tinc el mateix nivell. El problema és físic, sí que físicament no m'he pogut recuperar del tot, em canso més que abans, tinc més fatiga muscular, i després dependrà molt ara per la Copa del Món, no? Si les zones són molt llargues, com és una mica el terreny, marca en pluja, després també veurem una mica els temes dels frenos quan plou, doncs no frenen, llavors hi ha molta més fatiga a l'avantbraç, per exemple. Bueno, dependrà una mica d'aquestes variables, aviam quin resultat podem fer.
A l'estar dins el top 10 del rànquing mundial té dret a no participar en les primeres eliminatòries d'aquesta Copa del Món a Dol a França. Tot i que no arriba en el millor moment a nivell físic, Vayreda explica que ha canviat la mentalitat de temporades anteriors i vol fer un pas més en aquest sentit.
La temporada passada, molts problemes pel que és plasmar a la competició el que faig a l'entrenament. Crec que la competició em baixava molt el rendiment per un tema, doncs, de confiança o de gestió de nervis o el que sigui, i aquest és l'objectiu principal, no? Que és fer igual la competició com faria l'entreno o fer-ho millor. Per tant, si faig això estaré content i ja veurem amb quin nivell arribem, no? Segons amb el nivell que arribem gestionarem una mica com plantegem la competició. Però l'objectiu, sent ambiciós o no, ja veurem com arribem, però per mi segueix sent el podi.
Si tot va bé, després d'aquesta Copa també hi haurà la de l'agost a Rzeszów, a Polònia, i l'última seu d'aquesta temporada és Klausnitz, a Alemanya. Martí Vayreda competirà aquest cap de setmana i espera poder tornar a la Garrotxa amb un podi, o si més no, amb bones sensacions per continuar complint objectius d'aquí a final de temporada. I això és tot dels 5 minuts més d'avui, divendres 8 de maig del 2026. Com sempre, repassant i actualitzant tota la informació de la comarca de la Garrotxa i del Ripollès. Que vagi bé.